Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Societat 21E, el teu programa social de l'era digital.
Hola a tots i benvinguts, sóc la Júlia Areny i com sempre us acompanyo en aquesta aventura del programa de Societat Digital 21E. Ens acompanya com sempre el nostre tècnic de so a l'altra banda del micròfon, Nacho Delgado. Durant el programa d'avui tractarem els temes com el setè art i les noves tecnologies, talent musical i coaching artístic. Tenim entre nosaltres el Daniel Loblom, el Germà Guerra i el Jordi Godall, que ens acompanyaran durant aquesta edició. Benvinguts a tots i comencem.
Societat 21E, amb Júlia Areny.
Societat Digital. Informem i destaquem les notícies i conceptes sobre la cultura del coneixement.
Bé, doncs comencem aquesta edició del programa d'avui parlant del setè art i les noves tecnologies. Podríem dir que l'inici del cinema doncs, comença amb la mitologia antiga, quan Narcís, extasiat davant la seva imatge reflexada a l'aigua, es va consumir d'amor per si mateix. El llac va ser la primera pantalla i el Narcís l'actor i espectador. A partir d'aquest concepte s'exhibeix la història, les anècdotes, en treballs cinematogràfics a través de textos, imatges i objectes com projectors, pel·lícules de diversos formats, etc. Però neix un nou paradigma actualment, que podríem dir que és l'imperi del digital, on modifica el panorama de l'audiovisual, del cinema especialment. Ha estat un salt, el de l'analògic, parlem-ne del digital, que jo podria dir inclús que és més tecnològic, perquè, i no, perdó, no és només tecnològic, sinó que afecta altres àrees, perquè repercuteix doncs, en la indústria, en la producció, en l'ensenyament, etc. Anem a escoltar un fragment del documental Side by Side, produït pel Keanu Reeves, que mostra la revolució que els nous processos digitals han suposat a la producció cinematogràfica. Nacho, llancem?
Nos han fascinado y se han adueñado de nuestra imaginación. El cine nos ha ayudado a compartir nuestras experiencias y nuestros sueños. La película fotoquímica fue el único formato usado para capturar, revelar, proyectar y almacenar imágenes en movimiento durante más de 100 años. Ha sido en los últimos años cuando ha surgido una nueva tecnología que cuestiona al filme fotoquímico como referente de calidad y eficiencia. La tecnología digital está evolucionando hasta tal punto que perfectamente podría sustituir a la película como el medio principal para crear y compartir largometrajes. El documental que estamos haciendo se titula Side by Side. Se trata de un documental sobre la ciencia, el arte y el impacto del cine digital. Tras 100 años de cine fotoquímico, nos encontramos en estos momentos en la antesala de un momento crítico. En este diálogo, en esta confluencia de épocas, es algo histórico. Hemos llegado a una situación que podría suponer el fin de la película fotoquímica.
Bé, doncs aquest documental Side by Side que podeu trobar a YouTube, produït per Keanu Reeves, ens explica doncs, una mica aquest canvi de paradigma del qual parlàvem, no? Ens acompanya el Daniel Loblom, ell és llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques i actualment està acabant els estudis de direcció cinematogràfica i a més ha fet un màster en guió de ficció per cinema i televisió a l'escola ESIP. Hola, Dani.
Hola.
Què tal? A veure, segons el que hem d'escoltar, hem arribat a un punt on la pel·lícula fotoquímica arriba al seu final.
Sí, bueno, arriba o ja ha arribat, perquè de fet rodant cel·luloide, que és la manera de dir la pel·li fotoquímica, ja és una raresa. Vull dir, el Quentin Tarantino o el Paul Thomas Anderson et roden amb cel·luloide. La gran majoria de gent roda amb digital perquè és un mitjà molt més barat i que inclús totes les sales de difusió ja tenen pantalles digitals. La figura del projeccionista de cine està gairebé obsoleta.
Perquè en quin moment ens trobem ara? És a dir, les càmeres digitals porten una nova estètica al cinema?
Sí, ara la imatge és molt més nítida. De fet, ara la moda és embrutar la imatge perquè les càmeres tenen tanta resolució, les càmeres digitals, que el que es pretén precisament és imitar l'efecte que tenia el cel·luloide, que potser no era tan net, però donava aquesta sensació de ser més realista. Ara és allò que mirant el frame a la màxima resolució veus tots els poros o tot el maquillatge. Vull dir, ara precisament s'utilitzen filtres per aconseguir l'efecte contrari. I
l'efecte contrari, és a dir, que no sembli tan nítid.
Sí, sí, sí. Hi ha moltes pel·lis, sèrie B, etc., que clar, tu si el que vols és tenir una estètica més bruta, doncs el que fas és embrutar la imatge, per molt que que gravis a la màxima resolució. O sigui, estem en un moment en què la postproducció és superimportant. Abans, tu el que rodaves era pràcticament el que veies després a la pantalla. Ara, les càmeres el que et donen és un marge enorme per després, en postproducció i en muntatge, poder-li donar el look que tu vols. De fet, avui mateix a classe estàvem fent un exercici de postproducció que era... hem agafat un spot superlluminós de mobles o no sé què era, i a base del programa del Da Vinci, que és de correcció de color, etc., semblava una pel·li del David Fincher, superfosca.
El canvi, no? Mm. I aquí podríem parlar de la diferència aquesta, no?, entre la pel·lícula més fotoquímica i les càmeres digitals.
Sí, 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 és això. El digital facilita molt les coses per temes econòmics i de temps, també. Estem parlant en rodatge, després, quan ho veus, és això que dèiem. Però en rodatge és que tothom ja opta pel digital, perquè comprar metres de pel·lícula és caríssim. Ara les pel·lícules digitals, al final tu el que tens són targetes de memòria. Llavors surt molt més a compte, surt molt millor de temps.
Més còmode també, no? Perquè a l'hora de borrar i tornar a començar...
Exacte, ho pots borrar. Clar, abans, si t'equivocaves, era un gasto enorme. I a més... clar, ara tu tens la pantalleta de la càmera, pots anar comprovant. Abans una mica t'havies de fiar del càmera, tu, mentre estaves rodant, et fixaves en l'actuació dels actors i ja està. Sí que existeixen els combos i tot això, però ara és allò que tothom ha de mirar pel monitor abans de rodar, no? El director artístic mira que tot estigui en el seu lloc. Després de fer la toma, pots tornar enrere, comprovar-la, ah, mira, s'ha vist això, s'ha vist allò... O sigui que tot és molt més controlat.
Tot ho veig molts avantatges, no? No hi ha problemes que pugui arribar a plantejar la gravació digital? Per exemple, no sé, la creació de personatges com a la pel·lícula d'Avatar o les aventures del Tintín, que són més primerisses, no?, en aquest medi.
Sí. Aviam, en general té més avantatges que inconvenients, com deien. El problema bàsic jo crec que és més romàntic que una altra cosa. Al final... el cine va néixer amb el cel·luloide fa més de 100 anys i ara està pràcticament mort. Vull dir, ho estem revolucionant. Però és això, potser precisament, no dic que sigui dolent, però potser és una arma de doble fil en el sentit del que dèiem. Ara tot està hipercontrolat i un cop has gravat ho pots revisar. No sé, potser és...
més antinatural, potser?
Sí, potser és per l'espontaneïtat, no sé com dir-ho, no? Abans... era més arriscat. I quan sabies que rodaves, tot l'equip estava al 200% concentrat, perquè saps que un fallo...
et pot suposar una despesa, etc.
Exacte. Ara és un... si t'equivoques, bueno, sí, perds 5 minuts, però pots comprovar, pots tornar a rodar, i al final, com que tens targetes de memòria, ho pots anar canviant. El que dèiem d'Avatar i Tintín són pioneres més que per les càmeres digitals, és per aquesta manera de fer cine de cara ja tot són pantalles verdes, punts de track, trajes de captura de moviment... Vull dir, ara, i potser aquí diria que és un dels... no problema del cine digital, però un dels reptes que dona, és que, clar, tu ara, quan rodes, has de tenir claríssim tot l'equip...
què ha de fer?
El que acabarà sent, perquè tu en veritat estàs gravant un tio amb un neopreno i quatre punts de track amb una pantalla verda darrere, i això ha d'acabar sent un bitxo d'avatar... volant per un planeta imaginari, saps? Llavors, és això. Jo crec que el cine digital és un cine que es fa molt més a la sala de muntatge del que era el cine fotoquímic.
Clar, abans, a més, la 13 tot era com molt més ben posat.
Clar, hi ha una foto que és molt, molt mítica d'internet per als que ens agrada Star Wars, la Guerra de les Galàxies, que surt el George Lucas als anys 70... amb totes les maquetes, tots els extraterrestres i així, posa Star Wars 1977. i al costat surt el George Lucas als anys 2000 i posa Star Wars al 2000 i és el George Lucas i una pantalla blava darrere. Clar, vull dir, és això, ara tu has d'imaginar una mica i l'equip ha de saber molt clar el que vol el director i el que acabarà sent aquell plano, perquè clar, han d'actuar respecte al que acabarà sent, no respecte al que hi ha en el set, no?
Déu-n'hi-do. De fet, la major part dels debats sobre el cinema, així fent un canvi de tema, a l'era digital s'han centrat en possibilitats de, jo crec, la narrativa interactiva, no? No crec que sigui molt difícil entendre el perquè, sinó que des del moment en què espectadors i crítics equiparen el cinema amb la narració, els mitjans digitals són entesos com algú que permetrà al cinema explicar les seves pròpies històries. Jo crec que pot ser excitant, i tot, que un espectador intervingui en el guió, triant diferents camins a través de l'espai narratiu. De fet, si no tinc entès malament, ja s'ha fet en alguns casos. Com veus aquest salt en la producció i en el seu resultat final?
Sí, és algo que, aviam, potser no de forma directa, però sí que ha sortit diverses vegades que crea Déus. Sèries de tele, sobretot, perquè són coses en què cal tenir una continuïtat...
coherent.
Sí, el creador segueix molt més el que opina la gent i pot actuar en conseqüència que qui ha fet una pel·lícula que té un principi i un final i el que pot rebre és una crítica i ja està. Però, per exemple, els seguidors de Breaking Bad o Lost sabran que sí, que realment es veien una mica condicionats amb, mira, aquest personatge té èxit o aquestes coses que estan passant agraden, doncs anem a explotar-ho més per aquest costat i aquest que teníem planejat matar-lo no el matem perquè els hi agrada, o al revés, o aquest que li havíem de donar una continuïtat resulta que és un personatge que no agrada a l'audiència, ens el carguem. Vull dir, decideixen una miqueta el camí que portarà la sèrie, cosa que en la meva opinió pot ser una arma de doble fil, igual que dèiem abans. Vull dir, al final què és una pel·li o una sèrie de televisió? És entreteniment? Sí, va per un públic, sí, però al final no deixa de ser l'obra d'un autor o un conjunt d'autors que...
estan molt condicionats al final...
Exacte.
El que l'espectador vol.
Exacte. Vull dir, aviam, i quantes sèries de televisió coneixem que s'han allargat innecessàriament simplement perquè tenien un èxit de públic i els hi han anat donant temporades fins que acaben sent com una paròdia del que eren al principi, sense ni la meitat d'audiència que teníem, simplement per voler explotar la gallina dels ous d'or. I, clar, això en veritat, per l'autor, és una pressió enorme i extra, perquè...
A més que va tenint dades cada 2x3, perquè ara amb el Big Data, tot això, etc.
Clar, vull dir, per una banda, tens el productor, que al final és qui mana, i si ell et diu l'any que ve segueix la sèrie, ell mana, la sèrie és el productor. Per altra banda, tens el públic, que en l'era que estem d'internet, si fas un capítol o una pel·li, vull dir, tornant al cine, en qüestió d'hores pots ser trending topic dient que quin xurro, no? Que també pot ser positiu, vull dir, hi ha la pel·li aquesta Sharknado, no sé si et sona, de...
Confesso que no.
Bueno, millor. Va sortir fa un parell d'anys.
La ràdio també és un bon mitjà de difusió, sí. Ràpid, eh?
No, va ser una pel·li que va sortir fa un parell d'anys que va sobre un tornado que arrastra taurons que es mengen a la gent. Llavors, és molt dolenta la pel·li, però d'aquestes que ni ho amaga, però es va convertir en trending topic. Vull dir, la gent als Estats Units va començar a veure la pel·li, qui estava connectat a internet va anar veient el hashtag de Sharknado, ai quina gràcia, tornados que porten taurons, anaven posant la tele i es va convertir en un èxit d'audiència, ara ha tingut segona part i em sembla que ja estan preparant la tercera.
Mare meva.
Vull dir que bueno, que també pot ser beneficiós. Però és això, això és un costat. L'altre és, pues, bueno, el final de Perdidos, no? El que dèiem.
Va ser un xurro.
Bueno, hi ha qui diu que sí, hi ha qui diu que no, però el cas és que clar, vull dir, el minut 5 després de l'últim capítol, les xarxes socials estan a tope, la gent posant a parir al final o no, o bueno, o amb el del Soprano, que després vaig veure una entrevista amb el creador que deia que ell estava de viatge quan es va fer l'últim capítol.
Mare meva. De fet, jo recordo, per exemple, amb l'Os, que hi havia molta més activitat al Twitter, Facebook, etc, que no pas la gent mirant la televisió o qualsevol altra cosa. Jo veia molta més activitat a les xarxes socials i tecnològicament que no pas...
Sí, parlaves més de la senyora que va sortir després a 4 a parlar del final,
quin canvi,
que va dir 4 tonteries. Sí.
De fet, això és una mica el que et volia preguntar, que si la percepció per part de l'espectador s'educa. És a dir, es pot seguir adaptant a aquests nous canvis? Hi haurà un canvi més paradigmàtic o... Mm. Cap on
sí.
anem?
Sí, aviam, és aquella història de que és impossible agradar a tothom. Vull dir, tu has de saber a qui vas dirigit, que al final ha de ser un perfil de públic semblant al que tu tens com a autor, perquè és el que dèiem, tu has de fer la teva obra i agradar al màxim de gent possible, però vaja, sí, llavors l'espectador s'educa, sí, o es deseduca. Vull dir, estem en l'era YouTube, estem en un moment en què estem acostumats a bombardejos d'imatges amb un ritme bestial, a música a tope...
Està accessibles a qualsevol tipus d'informació en qualsevol moment?
Sí,
pel·lícules, sèries...
Òbviament, sí, està tot el tema de com consumir cine o audiovisuals ara mateix. Però clar, vull dir, hi ha pel·lis que fa 15 anys eren comercials i eren... el que agradava a la majoria, que ara s'ho mira el públic actual i et diu que són lentes, que... No? Que
hi ha hagut un canvi molt
gran. Que els hi falten coses.
Sí.
Vull dir, i jo crec que és això, no? Estem en el moment de que ho volem tot i ho volem ja.
Mm-hmm. I amb el cinema igual.
Sí, i amb el cine igual. Vull dir, tu vols veure una pel·li, doncs et connectes i la trobes.
De fet, és millor quasi mirar-la tu pel teu compte amb un ordinador i tal que de vegades la televisió, perquè t'ofereix cada... cosa,
sí, no? Sí, sí. Aviam, jo miro coses per internet, però sí que és veritat que, aviam, disfruto molt més d'anar... Si hi ha una pel·li que me la fan al cine, no la miro a l'ordinador. Si hi ha una pel·li que me la fan a la tele, no la miro a l'ordinador. Vull dir, per mi l'internet s'està convertint en el nou videoclub, en el sentit de vull veure una pel·li tal dia en tal moment, no me la fan enlloc, doncs la busco a internet. Però és això, home, veure en pantalla gran amb bona imatge i bon so sempre serà molt millor que veure-ho a casa teva.
Jo sé que estàs portant a terme algun dels teus projectes, estàs preparant mm-hmm. alguna estrena, de fet em sembla que més d'una, si ens dius així ràpidament què fas i com es diu, etc.
Sí, bueno, d'estrena n'estic preparant una, que s'estrena d'aquí menys d'un mes, que es diu Un héroe qualquiera, és un curtmetratge, una comèdia que vaig fer coproduïda per l'ECIP, per l'Escola de Cine, que, bueno, que tracta d'una Barcelona paral·lela en què hi ha un superheroi que es diu Barnaman, que bueno, que passen una sèrie de coses que...
Amb el teu públic objectiu, em sembla, també, no?
Eh?
També té un públic objectiu bastant...
Sí, el que dèiem. Bueno, al final és el que diu tothom. Tu intentes fer el tipus de cine que t'agradaria veure tu i amb el que tu passaries. Bé. Llavors, bueno... Per tancar una mica el cercle del que hem estat parlant, òbviament rodat en digital. De fet, jo com a estudiant de cine estic a últim any i no he tocat una càmera analògica. Vull dir, és que és el futur, el digital. Mm-hmm. Finançat per un crowdfunding, vull dir, coproduït per l'escola, però també vam buscar finançament...
Per Verkami, no? Si no m'acabi.
Exacte, a Verkami. Vull dir, és un curt que pel que dura, pels efectes que té, per les coses que requeria, en analògic no es podria haver fet. O sí, però quan fos ric i visqués en un xalet.
Qui sap.
I sí, en menys d'un mes se m'estrena, el comencem a moure per festivals, i res, ja és aquí. De fet, en menys d'un mes rodo un altre curt. Vull dir, la qüestió és no parar, provar sort, que ara està bastant difícil. Mm-hmm. És un món que, això... entre les noves plataformes i que cada cop va menys gent al cine,
costa.
Els que volem viure d'això, bueno, ens esforcem i aviam on arribem.
Bé, doncs, molta sort, Dani, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Hem parlat amb el Daniel Loblom, que ell és llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques i actualment doncs, està acabant els estudis de direcció cinematogràfica i ha fet un màster en guió de ficció per cinema i TV a l'Escola ESIP. A la propera secció parlarem del talent musical amb el Germà Guerra. Ell és fundador de Por Causa Dela, que ara ens explicarà, i és inversor i emprenedor. Fins ara, Isa.
Societat 21E, amb Júlia Areny.
Si tens una empresa orientada al núvol en qualsevol de les seves múltiples facetes, desenvolupament web, software de gestió, comunicació online o qualsevol altra àrea, nosaltres som el teu club selecte. Associació d'Empreses Cloud Computing de Catalunya, ACCAT.
Valors i talent positiu. Parlarem de les persones, de viure en positiu.
Molt bé, doncs encarem aquesta secció parlant de talent musical que ens acompanyarà el germà Guerra. De fet, podríem entendre la música, del grec com es diria l'art de les muses, és, bé, segons la definició tradicional del terme, l'art d'organitzar sensible i lògicament una combinació coherent de sons i silencis, utilitzant, bé, principis fonamentals de la melodia, harmonia, ritme, etc. La fi d'aquest art, si no m'equivoco, és suscitar una experiència estètica en l'oïda, expressar sentiments, emocions, circumstàncies, pensaments, idees, etc. I la música és un estímul que afecta el camp perceptiu de l'individu. Així, el flux sonor pot complir amb diverses funcions, des de l'entreteniment, la comunicació, l'ambientació, etc. Ens acompanya el germà Guerra, ell és fundador de Por Causa Dela, inversor i emprenedor. Hola, germà.
Hola, Julià.
Abans de res i de que em faci unes quantes preguntes que tinc preparades per tu, m'agradaria posar un cas d'èxit, podríem dir, del que estàs fent en aquests moments. Així que si el Nacho m'ho posa molt ràpidament, Nacho, endavant.
Algú tinc niña terra, tinc otros meu cariño, y este niña es lembranza, y aquellos meus amigos. Todos suspiran, todos, por algún bien perdido.
Bé, doncs escoltàvem un petit fragment d'una producció de Por Causa Dela. Al vostre web, germà, dieu que la vostra missió és créixer en el desenvolupament de propostes artístiques de qualitat conjuntament amb els creadors. Cooperar amb músics de manera que el seu esforç creatiu i interpretatiu arribi al seu públic, potenciar el treball que desenvolupeu doncs, amb cura, fer viables aquests projectes musicals i permetre que perdurin en el temps. Germà, tot i així, explica'ns una mica més de quina manera ho feu i com ho porteu a terme.
És una mica complicat perquè és una frase una miqueta així complexa i diu moltes coses, molt rimbombants, però bàsicament nosaltres entenem que el que fem en aquest aspecte de la gestió del talent o de la gestió d'uns artistes que tenen realment alguna cosa a portar, que són la seva pròpia creació, el que hem de fer és acompanyar-los, no trencar res i ajudar-los a que tirin endavant. És la nostra funció i això es fa amb molt de carinyo, ajudant-los amb les qüestions pràctiques del dia a dia, deixant-los ser independents artísticament, creativament, que tinguin llibertat, ajudar-los a donar-los tot el suport en la producció, en fer difusió de la seva obra, en proposar-los millores, però millores que moltes vegades no són estrictament en la seva pròpia en la pròpia disciplina musical, sinó en coses que poden haver-hi al voltant de la pròpia música. Potser la posta en escena o potser la forma d'explicar l'obra, etc. És a dir que quan hi ha talent, el millor és no intervenir gaire, és deixar-lo córrer.
D'això en parlarem ara.
I acompanyar-lo, no?
Abans de res, però, quin tipus de música promocioneu?
Nosaltres, si qualsevol es mira el que estem fent, veurà que hi ha una mena de música que podríem més o menys definir, encara que això de les etiquetes és complicat. El meu fill, que avui fa 10 anys, per cert...
Felicitats.
Gràcies.
Com es diu?
Es diu Anouk.
Anouk, moltes Anouk. Felicitats.
Moltes gràcies, en nom seu. Pues el meu fill diu que fem música avorrida. Ja heu vist que aquí hi havia un fragment d'un artista gallec que es diu Narf, la formació Narf Trio, que el que estan fent aquí és música poesia de Rosalía de Castro amb un format bastant elèctric. Bé, aquesta és una de les moltes propostes, però ja es veu que tenia un to relaxat, jo crec que anava bé per aquesta hora de la tarda.
Sí, ha estat bastant bé.
Però
no sempre és en aquest sentit, no?
No, sempre és en aquest sentit. Ens hem rodejat d'alguns músics més o menys tranquils, però ha sigut una casualitat. Nosaltres portem un projecte fa un any i escaig i ens han agradat propostes que les estem treballant. però en portarem d'altres. El mateix NARF té unes propostes molt, molt elèctriques, molt contundents, i no m'agradaria dir que és aquest estil o aquesta altra preferència.
Sinó que agafeu
més és música, és gent que té talent, és gent que creiem que és interessant.
De fet, ara deies una cosa molt interessant, que ara m'agradaria aprofunditzar-ho, és que la setmana passada parlàvem de descobrir els propis talents, i avui volíem parlar així més del talent musical. Es desconeix amb exactitud en quina mesura el talent musical és d'origen genètic o ambiental. Però jo crec que no hi ha dubte que influeix la passió i la perseverança, no diríem? Reconeixes aquestes actituds en els artistes que promocioneu? Creus que també es tracta d'un talent genètic? O com ho veus?
A veure, que jo vull creure que hem aconseguit col·laborar amb artistes que són talentosos, realment. No tinc ni idea si és genètic o no, eh? Jo crec que la gran majoria del que podem definir com a talent, si és que realment ho podem definir, és treball. Tenen habilitats, potser algú té una tessitura de veu que l'ajuda, si m'he de posar jo a cantar aquestes alçades amb aquesta tessitura de veu, probablement no, però potser hi ha algunes qüestions concretes que sí, però jo crec que sobretot és treball, que és tenir molt d'entusiasme, i és sobretot, per mi, el talent és més una capacitat de tenir alguna cosa a dir i tenir alguna cosa a comunicar i tenir l'habilitat de fer-ho amb una expressió artística determinada, en aquest cas musical, no? Això és talent, perquè és com el que vol dir una cosa carinyosa però és un sapastre, doncs això no és talent, i en canvi hi ha gent que molt senzillament
o que ho dibuixa,
o que ho dibuixa, o que... Exacte.
Això que deies, no? Que tracteu i tractant amb persones de talent musical, etc. Com valores la valia de cadascú per invertir els vostres esforços en potenciar-los? Com decideixes que aquest projecte entra o no, etc.?
Sí, nosaltres hem fet dos coses diferents. Primer, intentem fer una valoració absolutament subjectiva. M'agrada o no m'agrada? I ja està. I aquesta és un primer condicionant. I el segon condicionant és agafar aquesta proposta que ens arriba, per la via que sigui, que en són moltes, i buscar a persones que coneixem que són del món de la indústria o que són artistes, altres artistes que hi tenim una confiança i els hi demanem el parer. Uh-huh. I llavors els podem demanar un parer més crític i els hi diem que siguin dolents. I si en un moment determinat algú em diu, home, què sé jo, aquest artista té un canta molt bé, però les composicions no creiem que siguin massa elaborades i que són una mica pobres, doncs és un criteri més tècnic, que evitem fer-lo nosaltres mateixos. Procurem d'obtenir-lo de tercers i que ho facin, a més amb la llibertat de que els hi demanem que ho facin amb mala fe. I d'aquesta manera, doncs, en tot cas, descartem coses que potser creiem que hi ha alguna mancança.
Llavors, algú amb bona veu per cantar o interpretar una cançó no té suficient talent i, a més, bueno, potser no el posseix i no pot tirar-lo endavant?
Jo personalment crec que una habilitat no fa un talent. És a dir, tenir bona veu, mira quina sort que tens bona veu, igual que si... Que sé jo, tens un físic portentós i pots fer els 100 metres llisos en 9 segons, però això és una característica física, no? Jo crec que la veu en si, per exemple, com a característica, no és suficient. El talent, com deia abans, és una qüestió més profunda, que té en una qüestió que ens ha de tocar com a humans, entre el que està expressant una obra musical, en aquest cas, i el que l'ha de rebre i li ha d'impactar, li ha de... En algun moment o altre, no dic permanentment, perquè quan escoltem música sovint és una forma relaxada, però si volem que aquesta música transcendeixi, en un moment determinat ens arribi i ens la fem nostra, és perquè aquesta persona ha composat, ha interpretat o ha fet un directe que ens ha arribat d'alguna manera, no?
Perquè aquest talent, sigui adquirit o ja el tingui o l'hagi treballat, diguem-ne, el pot portar a l'èxit?
Sí, jo diria que és condició necessària, a vegades pot arribar a ser suficient, però és evident que bé, en qualsevol indústria cultural, abans parlava en Dani del cinema i jo crec que hi ha molt paral·lelisme, que hi hagi un bon producte no vol dir que tinguis èxit, cal arribar al teu públic objectiu, un públic que no només ho valori, sinó que a més en tingui ganes de consumir-ho. Per tant, una cosa que sona poc romàntica és que un producte artístic de qualitat, a més algú l'ha de consumir.
Clar, és a dir, suposo que aquí el màrqueting, per exemple, té un paper molt important.
Sí, té una part del paper, el que passa que el màrqueting ben entès, és a dir, anem a vendre al públic objectiu allò que creiem que és l'apropiat per aquest públic objectiu, no senzillament perquè l'acabem emborratxant d'un missatge publicitari i se l'acaba empassant perquè toca.
I consumir-lo perquè sí. De fet, jo me'n recordo, abans del Dani, quan parlava amb ell, em deia que tenia un professor que sempre li deia fer-ho bé i fer-ho saber. Mm. És més o menys
exacte.
Enfocat així, no? Ho has de fer bé, però ho has de fer saber que també està bé.
Sí.
De quina manera en la vostra feina intervenen les noves tecnologies?
Bé, com abans parlàvem del cinema, avui en dia la tecnologia està en tots els processos del dia a dia, en la música també, aporta coses molt interessants. Comparteixo el tema de la gravació, tant si és gravació de cinema com gravació musical, pot perdre's un punt d'espontaneïtat pel fet de que la música doncs, es pot retocar, i a més hi existeix software per fer un milió de coses.
Clar, suposo que...
Però hi ha coses molt interessants, perdona, no, Júlia, deia... Jo he viscut una experiència que la vaig conèixer primer entre una artista brasilera, que a mi personalment m'agrada, relativament comercial, es diu Vanessa de Mata, va gravar un disc amb un artista nord-americà, però no es coneixien, i em sortirà ara el nom. No es coneixia.
Ben Harper?
Sí, Ben Harper, exacte. Aquest tema és bastant conegut.
Que quedi clar que me l'ha xivat el Nacho,
Ah, te l'ha xivat el Nacho, sí.
Com sempre, a l'altra banda del micròfon ho sap tot.
És un tema molt maco. Nacho, a veure si el trobes. A veure si el trobes. I jo per demanar que no quedi. És un tema molt interessant per això, perquè és un tema gravat a dos veus, femenina, masculina, en portuguès i en anglès, i ells no s'havien conegut i van gravar a distància. I va ser un èxit.
I
ha sigut un hit brutal, tant a Brasil com a Estats Units, inclús a Europa. Ha sigut bastant conegut. I després s'han conegut. I això és la màgia aquesta de dir, home, això el món digital els hi ha permès fer-ho. Això antigament...
Clar, era gaire, dir,
bueno,
això.
Potser es podia haver arribat a plantejar, però gairebé impossible, no? I després nosaltres ho hem viscut també. Un dels artistes amb els que treballem, amb Lugo Aran, que jo sempre explico que és el culpable de Por Causa Dela, perquè és el que em va ficar en aquest sideral, va fer un tema amb una col·laboració d'un artista brasiler, també en aquest cas, un artista que es diu Tiago Amut, que li va fer uns arranjaments i un acompanyament, i també ho va fer amb el mateix mecanisme. No? I això és màgic, això és l'oportunitat del digital. Hi ha altres coses, com dèiem abans.
Que crec que el tema està sonant de fons, que el Nacho ens l'ha posat.
E o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado.
Sona bé, després et demanaré.
I després d'aquí una mica salta la veu del Ben Harper i doncs fan un joc de frasejos entre ells dos, no? I això està gravat així. Per tant, aporta moltes possibilitats.
De fet, jo crec sobretot en un tema important, que és el descobriment de nous talents a la xarxa. Allò que dèiem abans també de la pel·lícula que explicava el Daniel, no? Que en un moment una pel·lícula es fa famosa, igual per un cantautor, per exemple, no sé si és un d'aquests petits, com es diu, el Justin Bieber, o no sé quin d'aquests, que de seguida va començar a fer un vídeo en YouTube,
molt viral,
i mira l'ara.
De tota manera, jo sóc una mica escèptic d'això, perquè s'ha generat un cert mite, no? Que la viralitat pot fer... Això és el mite del somni americà, no? Qualsevol mort de gana pot arribar a ser president dels Estats Units, però una mica hi ha un mite paral·lel, que és qualsevol tocant una tecla màgica, que trobaràs un dia sota el coixí, amb quatre viralitats seràs el hit més gran del... I això no és així. És a dir, és veritat que hi ha tota una sèrie d'eines que estan a l'abast de tothom. I això sí que és bastant democràtic, i és que aquestes eines hi són. Però no és ben bé veritat que tothom tingui accés de la mateixa manera a aquestes eines i de que siguin com un botó automàtic que la toques i ja està.
I això passa amb tot, feina. Vull dir que es veu aquí, tothom pot vendre per internet, bueno, a veure, si algú diu això vol dir que no ha tocat massa vendre per internet. Vull dir que
exacte.
Ho tenim clar, no? Bé, jo diria que la pàgina web és Por Causa Dela, tot junt.
Això mateix.
Alguna última cosa que ens vulguis dir?
No, que vulguis afegir? De la música, que busqueu coses interessants...
I endavant.
Nostres per descomptat i de qualsevol altre, i endavant.
Doncs moltes gràcies, germà. Ha estat amb nosaltres el Germà Guerra, ell és fundador de Por Causa Dela, com dèiem, inversor i emprenedor. A la següent secció parlem de coaching artístic, avui també més enfocat al tema que estem tractant. Estarà amb nosaltres el Jordi Godall, és actor i director d'interpretació, és llicenciat en art dramàtic a l'Institut del Teatre, coach actoral i professor del Col·legi de Teatre de Barcelona. Seguim, sisplau, fins ara.
Societat 21E amb Júlia Arenc. Coaching en diferents àmbits. El personal, en el món de l'empresa, a nivell relacional i el familiar.
Bé, doncs enfoquem el coaching artístic. Durant aquests dies hem estat parlant de diferents coaches i avui jo crec que és interessant que parlem d'aquest tema. Entenem, si no m'equivoco, després de totes aquestes sessions, entenem el coach artístic com l'acompanyament personal de l'artista perquè pugui desenvolupar doncs, les seves habilitats, arribar als seus objectius, superar bloquejos de tot tipus, optimitzar el seu talent, no?, per expressar-se doncs, amb llibertat. El món de l'art, i específicament el de les arts escèniques, requereix un alt nivell d'exigència física i emocional pels intèrprets, sempre ho he pensat, no?, des de l'altra banda, pensant... Tot es centralitza en aconseguir l'excel·lència tècnica, interpretativa, deixant de banda, la majoria de vegades, doncs, la part potser més personal i emocional del que balla, el que canta, el recita, etc. I jo crec que són cada vegada més els artistes que demanen un entrenament més específic per, bueno, de cara a poder afrontar frustracions, bloquejos, pèrdua de motivació, depressions, etc. Jo crec que és molt interessant que escoltem ràpidament un vídeo que ens posarà el Nacho, que parla precisament d'això i que ens podrà fer doncs, una petita introducció. Endavant, Nacho.
Hace algún tiempo, el padre de un amigo le preguntó que a qué me dedicaba yo. Y mi amigo dudó un instante. Dijo, bueno, es actor. Aunque también le gusta la fotografía y ha realizado y ha dirigido algún vídeo. Y sin dejarle acabar la frase, su padre fue tajante. Vamos, un muerto de hambre. Y parte de razón no le faltaba, ¿eh? Porque a efectos sociales... ¿Qué significa ser artista? Yo no sé muy bien cómo responder a eso. Solo se me ocurre decir que es ser así y no puede ser de otra manera. Parece que en el mundo son imprescindibles los cardiólogos, los arquitectos, los empresarios, los contables, y qué duda cabe, ¿no? Sin embargo, no parecen ser tan vitales los trompetistas, los ilustradores, las actrices, los poetas. Ya desde pequeños estas disciplinas ocupan las horas muertas en la falta de programación. O como actividades extraescolares, ¿no? Son como una limosna para los niños más inquietos, como prescindibles totalmente.
Bé, més o menys, doni-do, se posa una mica la pell de gallina a mi. Hola, Jordi.
Hola, Júlia.
Està entre nosaltres el Jordi, que com deia, doncs, ell té bastanta carrera en aquest sentit. És actor i director d'interpretació, és llicenciat en art dramàtic a l'Institut del Teatre i, a més, doncs, és coach actoral i professor al Col·legi del Teatre de Barcelona. Jordi, en relació al vídeo que acabem d'escoltar, segur que coneixes aquest vídeo, jo veia que feies quasi mal cap, per tant, intueixo que més o menys sí. Quin és realment el valor de l'artista i la seva obra en la societat actual?
Jo penso que el valor de l'artista i la seva obra és fonamental en aquesta societat i en qualsevol societat. Vull dir que des que l'home està a la caverna, no? Ja feien instruments, feien música, feien pintures a les parets. I era no només una activitat artística gratuïta, sinó que tenia una funció important dins del que era el grup. El desenvolupament del grup i la consciència del grup. Si a les cavernes, que el fet de menjar era el més important, ja existia tot això, quin sentit pot tenir això en la nostra societat, que estem ja molt lluny d'aquesta necessitat primària, no?, de cobrir necessitats alimentícies i de subsistència. Jo penso que l'art és fonamental a la nostra cultura, com ho ha estat a totes les cultures i a totes les èpoques. No pots entendre el Renaixement sense veure Miquel Àngel o Leonardo, no pots entendre el Barroc sense veure Bernini, no pots entendre... tota la història de la humanitat sense veure com s'ha manifestat a través de l'art.
I tot i així s'està perdent una mica actualment, pot ser? O està canviant?
Jo no crec que s'estigui perdent una mica. El que passa és que Sí que és veritat que lo crematístic ha agafat molta importància, però inclús lo crematístic, el fet de guanyar diners, depèn també de totes aquestes activitats artístiques, no? El cinema influencia tot el que és la publicitat, no? Influencia tot el que és la nostra cultura, la nostra manera de viure, la nostra manera d'estimar, la nostra manera de relacionar-nos. Molts cops coneixes algú i l'estimes perquè amb una música determinada, no? Amb un lloc determinat, amb un entorn determinat. És a dir, que l'art ocupa tota la nostra existència. Tot i que es trivialitzi, segueix sent això, i és el fruit de que algú ha anat lluny amb una recerca. I aquesta recerca permet després que tothom es pugui alimentar d'això.
Tu ets actor, sí, i ajudes a altres actors, si no m'equivoco.
Sí.
Des de la teva experiència personal, quins diries que són les necessitats d'un actor que demana els serveis d'un coach artístic?
Jo penso que no només un actor, qualsevol artista es troba que en moments es sent perdut en el seu treball, o es troba que està tocant la mateixa tecla, o es detecta que hi ha algun problema i no sap quin és. Aleshores, igual que un jugador de tennis, si té una dificultat, busca un entrenador perquè l'ajudi a resoldre-les, doncs un artista també, és així. Només que la complexitat de l'artista va més enllà d'una qüestió física o tècnica.
És més emocional, potser, no?
Jo penso que l'emocional és una part molt important, però hi ha una part de lo creatiu que va molt més enllà de l'emocional. Crear vol dir fer alguna cosa que no existeix. Per tant, hem d'anar a un lloc que no coneixem, i això és terrible. Això és terrible. Vull dir que l'artista, quan crea alguna cosa, va a un lloc desconegut. I en aquest procés, molts artistes es senten insegurs, es senten perduts.
I la por, no?
Exactament.
Quines eines ofereix aquesta disciplina del coach artístic?
Bueno, el coach artístic va en funció de la necessitat de la persona que demana, no? Hi ha gent que té dificultats tècniques, aleshores es tracta de donar solucions tècniques. Hi ha gent que té bloquejos de tipus físico-emocional, i això implica un altre tipus de treball, o bloquejos de tipus psicològic també, no? Però bàsicament el que intentes és donar-li els estris a aquell actor o a aquell artista perquè pugui desenvolupar la seva activitat sense aquest punt de bloqueig, no?
O sigui, ajuden a crear un artista, no?
Ajudes a desenvolupar les qualitats que aquella persona té, però evidentment en funció de la persona que tens al davant. No crees un Frankenstein, sinó que intentes ajudar la persona que tens al davant. És aquesta la funció que tens com a coach.
Llavors, no, com deies, no només utilitzeu les emocions i les feu servir, sinó també la creativitat, no? I arribar, doncs, a paràmetres que fins ara no, potser molta gent no s'havia parat a pensar que era igual de necessari, no? Que la part més emocional.
La part emocional és molt important perquè culturalment és una part que bloquegem. Per tant, una persona que està bloquejada emocionalment difícilment comunica. La funció de l'artista és comunicar. Aleshores, sí que desenvolupar aquesta capacitat d'expressar emocions és fonamental en el món de l'art. Vull dir que no només expressem conceptes, sinó que aquests conceptes els expressem des d'un punt de vista subjectiu, personal, donem la nostra visió del món a través de l'activitat artística. I això és el que colpeja la gent, la toca, la modifica, no? Això és el que alimenta la gent.
Pot ser que de vegades l'artista, i tal com una mica explicàvem, no, amb el Dani i el germà, hi hagi una lluita interna del propi artista, entre el que ha de fer i el que vol fer. Bueno, molt supeïta també la societat actual, no?
Aquesta lluita és eterna. Jo penso que tots voldrien fer el que volen i un acaba fent el que pot, també, no? O el que la gent ofereix. Però jo penso que és una cosa interessant, també, no? Hi ha gent que té pressupostos limitats i amb aquest pressupost limitat fa coses meravelloses. De cop i volta li dones un pressupost il·limitat i es perd en el... no? Que jo penso que els límits, no? Com amb la poesia mètrica, no? Que tens unes limitacions que t'obliguen a buscar alguna cosa allà dins, no? Jo penso que la limitació és interessant.
Bueno, és un repte més,
és
no?
un repte més.
El coach artístic, així entrant una mica més en matèria d'aquest tema, és un mànager? O com ho podríem...
No, el coach no és un mànager. El mànager té una funció i el coach té una altra. Hi ha mànagers que fan de coach, també.
Vale.
Però difícilment un coach fa de mànager. Per ser mànager necessites uns talents també específics.
Suposo que, a més, ajudeu a que una persona, doncs, que no sap treure's partit a ell mateix, a impulsar-lo, no? El que dèiem sempre del coaching, que és com...
El mànager intenta treure el màxim partit, no? De la persona que representa, perquè, evidentment, el seu objectiu és vendre'l. el coach, tu el que intentes vendre o vendre el que fa, el producte que fa, o d'alguna manera donar-li una sortida a tot això, no? En el treball del coach tu treballes específicament per la persona, és la persona que ve a tu i per tant et demana ajuda. Normalment quan algú ve a demanar-te ajuda molts cops no saben què és el que necessiten. Sí que saben que necessiten ajuda,
que tenen un problema però
exacte,
no saben,
però saben quin és exactament, i aquí és on tu pots ajudar, no? Donar el teu punt de vista, evidentment.
Bueno, jo crec que, com deia abans, no, també és, no és només en aquest àmbit sinó tot en general, no? Que ara mateix tenim uns problemes i no sabem com fer-hi front.
Per això el coach existeix a tantes facetes de la nostra cultura.
Quant de temps pot durar un procés de coaching artístic?
Depèn. Hi ha gent que et ve per un coach específic per una pel·lícula, per tant tu fas un treball d'entrenament per aquell personatge, per aquella pel·lícula. Hi ha gent que treballa un tema concret i específic. De tota manera, jo penso que el coach és algo que ha de ser puntual i dirigit a resoldre un tema concret. Si no, es creen relacions de dependència que no crec que siguin ni positives per l'artista, per l'actor, pel cantant o pel músic, o no crec que sigui positiu.
M'ha agradat això que has dit de per una pel·lícula. És a dir, pot ser que una persona es trobi en una situació, en un problema, un actor, no? En no saber interpretar un paper, llavors vosaltres, no sé, el feu sortir de les emocions, per exemple, perquè no transmeti les seves pròpies i es posi dins el paper del personatge, o com?
Quin sí, ajudes a construir un personatge en un moment donat, a resoldre una escena, a donar-li des d'on la pot construir, des de quin punt de vista, des de quin lloc s'ha de col·locar. Hi ha personatges que són propers a l'actor i, per tant, li són familiars. Hi ha personatges que, de cop i volta, s'allunyen del registre habitual i, a vegades, a l'actor li costa trobar aquest registre que no li pertany, no? I tu has d'ajudar-lo a trobar aquestes tecles.
Molt més que un professor, en aquest sentit.
Evidentment, molt més que un professor. I més que un professor que d'alguna manera, dones el teu coneixement, un altre cop el coach treballa per la persona. El professor, molts cops, dona el seu coneixement.
Mhm.
No, que són...
I l'altre és dedicar-te totalment només a aquella
exactament, persona. Exactament.
Hi ha algun tipus d'estratègia així que puguis xivatar-nos? Estratègia mental per l'èxit en el camp artístic?
Doncs hi ha un que és molt important, que és la confiança en tu mateix. La confiança en allò que tu tens i la necessitat, a més d'expressar-ho. Jo penso que si un artista no té res a dir i no té aquesta necessitat de dir-ho, no serà mai un artista.
Quan ja pot buscar el que vulgui, que
ja
no...
Ja pot buscar el que vulgui, ja li pots posar una infraestructura darrere, ja li pots posar managers per tot arreu, ja li pots posar coach, que si algú no té alguna cosa a dir de debò, això no arribarà a la gent. La gent necessita que li diguis coses de debò, que tu tinguis aquesta necessitat. La gent que té alguna cosa a dir de debò, en el registre que estigui i amb el talent que tingui, t'arriba a tocar, no? T'arriba a emocionar, t'arriba a modificar. I jo crec que això és l'element fonamental. Després hi ha gent que té uns registres increïbles i hi ha gent que té una tecla, no? Però si algú toca aquesta tecla amb convicció i amb necessitat i vol realment comunicar, t'acaba tocant.
Veig que parles amb experiència, en deus tenir uns quants ja darrere que ho has anat comprovant per tu mateix. Bé, moltes gràcies, Jordi.
Moltes gràcies.
Hem parlat amb en Jordi Godall, és actor i director d'interpretació i, a més, doncs, bueno, és llicenciat en art dramàtic a l'Institut del Teatre, és coach actoral i professor al Col·legi de Teatre de Barcelona. Seguidament farem un petit resum de tot el que hem estat parlant ara mateix. Jo crec que tenim un bon debat per fer, així que seguim i endavant.
Societat 21è, amb Júlia Arenc.
Et convidem al Club Innoticmàtica, un nou espai que apropa les noves tecnologies als empresaris en un llenguatge comú. Sempre trobaràs la solució exacta i a mida de les pimes. A Innoticmàtica, amb els peus ben posats a terra, estem treballant des del núvol perquè els empresaris siguin part de la nova economia 3.0.
Debat 21è. El debat de la societat digital a tocar amb les nostres mans.
Bé, doncs, avui hem parlat tres temes, jo crec que interessantíssims. Hem parlat del setè art i noves tecnologies, talent musical i coaching artístic. He vist algunes discrepàncies aquí en alguna de les seccions i m'agradaria molt profunditzar-ho. De fet, començaré amb tu, germà, que sé que quan el Jordi estava parlant del tema del manager amb el coach, no has acabat d'estar d'acord, digue'm.
Bueno, estic d'acord en part, però sí que jo tinc una visió personal en aquest sentit. Ell ha vingut a dir, no sé com s'ha fet anar ben bé, diferenciant el tema del coaching amb el mànager, que el seu paper és anar a vendre el producte i que per tant té un interès, diguem-ne, més, podríem dir, més econòmic, directe, uh-huh. no? I sense més matisacions. Jo crec que és cert, si diem això, en tant que majoritàriament això pot passar, perquè la indústria, doncs, es preocupa de la indústria. Per tant, els mànagers, com a paper en la indústria que vol monetitzar un producte, doncs al final poden acabar perdent l'oremus i pensant només en això. Però jo crec que el bon mànager o la bona aproximació amb aquesta tasca és una aproximació que, si és intel·ligent i té la paciència per fer-ho, no ha de fer això. No ha de pensar en quin rendiment em donarà fer això amb aquest artista, sinó ha de pensar com jo ajudo l'artista a créixer. I ajudant l'artista a créixer, arribarà o no arribarà als ingressos que tinguin que arribar. Evidentment, tens que buscar com ho has de fer, però crec que pensar de manera... fer una associació automàtica, acció-reacció comercial amb un artista és un error, inclús defensant els interessos d'una empresa.
No, però com tu has dit, el bon mànager és això.
Bueno, com a qualsevol disciplina.
No, evidentment, sí. Però és que hi ha managers i hi ha managers. Sí, penso que un bon manager ha de tenir una mica ànima de coach, en aquest sentit.
Exacte.
Ha de saber què és el que necessita la persona que, i com l'ha de portar i quin és el seu registre i una mica alimentar totes aquestes qualitats. El que tu deies, no és escoltar la persona que tens davant i donar-li, potenciar-lo.
Ajudar-lo, acompanyar-lo... I jo pensava, quan explicaves aquesta tasca, pensava, nosaltres no podem fer de coach perquè probablement no, de ben segur que no podríem aportar l'experiència o coneixement suficient per ajudar-los en moments puntuals, però sí que el que potser podem fer és detectar que hi ha una mancança i adreçar-los a un coach, per exemple, de la mateixa manera que els adrecem a un director de teatre perquè faci un treball escènic i són músics i dius, bé, però tenen que defensar un espectacle, un escenari, o tenen que...
En l'ànim, inclús, crec que volia afegir alguna cosa.
Bueno, era una mica el que ha dit el Jordi, no? O sigui, el germà veig que té una visió molt, molt romàntica del que és. No sé si un mànager o un productor. Vull dir,
però sóc que... un empresari que busca la pela, eh? No ens equivoquéssim, eh?
No, que... Sí, realment, això és per mi el productor ideal, no? Que, de fet, ho has dit abans i m'he quedat amb això, no? Que tu, com a productor, el que fas és buscar gent amb talent i donar-li llibertat perquè ho faci. Ostres, ojalà. Ojalà tothom digui
això. No, és veritat, com en cinema, no? De cop i volta, el Spielberg feia de productor, el Coppola feia de productor, de directors. I, home, sempre agraeixes una persona que realment tingui la sensibilitat i pugui entendre el teu treball des d'on l'estàs fent i potenciar-te, no? Però no és... Jo penso que, com tu has dit, el bon mànager. Ojalà, no?
Bueno, no vull que sembli tampoc aquí que em maregeixo en cap model de res, perquè, a més, tenim molt per aprendre. Però, no, en tot cas, a mi em sembla que és una aproximació una miqueta sana, no? De dir, deixa'l fer. Si el que té talent és el creador, sigui músic o cineasta o actor o el que sigui, deixar-lo córrer i acompanyar-li. En tot cas, fer-li preguntes. Jo, a vegades, tinc comentaris a fer-los als músics. I els hi faig, però els hi plantejo dubtes.
Però això, a mi em sona molt bé, eh? Vull dir, i estic clarament d'acord. Però jo pel que veig, o per exemple, quan es posa una sèrie a una televisió, qui posa la pasta és qui acaba decidint. El que deia abans el Dani de si es fa una nova temporada, ho decidirà la persona que hi posa diners. Perquè tu vols poder tirar moltes més tirades de temporades, però si no vol aquell que ho està pagant, no ho farà.
Sí, clar, no. Perdó, dic, no sé com funciona en el món de la música, però clar, el cine, la tele, són coses que mouen tants diners que realment, clar, el productor...
qui se juga la pasta,
sí,
és que acaba...
És que ho posa en joc, per tant, és qui també té l'última paraula, i si és un bon productor, com dius tu, ho fa, no? Vull dir... Tots sabem, a Estats Units, coneixem la cadena HBO, que és la que és coneguda per donar carta blanca als guionistes i que puguin fer la seva obra. Però sabem que la televisió generalista no és això, o que Hollywood es dedica a fer remakes, segones parts de coses que saben que ha sigut un èxit, més que arriscar amb noves propostes.
Però jo penso que els productes de qualitat es fan precisament quan el productor, quan tot l'equip treballa junts.
Sí, sí, jo estic d'acord.
Com cadascú aporta el seu gra de sorra, quan algú agafa la paella pel mànec i diu aquí mano jo.
Sí, perquè que és el que has dit tu, quan algú vol dir una cosa i hi ha tot un equip que està d'acord, manca...
És així, Jordi, però jo crec que això m'agradaria dir només que no diria bons i dolents productors en tant que deixin aquest territori de llibertat creatiu i a més deixin que els productes tinguin un punt de temps per poder veure si realment tenen sortida o no i tenir una mica de paciència, perquè també defenso que el que vulgui provar i si funciona continuo i si no funciona ho tallo, també ho pot fer, també ho
sí,
però clarament. El que passa que mata les coses.
Nois, em sap greu, però hem de començar a tallar, com sempre, ja sabeu. A més, ara que ens estàvem aquí posant molt en el paper, i mai millor dit. Mig minut, 30 segons, perquè ens digueu amb què us quedeu d'aquest programa, què li diríeu al nostre oient que ens està escoltant en altre lloc, i sobretot on us podem trobar. Germà, començo per tu, si et sembla.
Sí, ens podeu trobar a la web, la informació nostra, per causa d'ela, i ens podeu trobar amb concerts que anireu veient anunciats, tenim un Facebook també, tot per causa d'ella, Twitter, ens podeu trobar per allà, i home, a mi m'ha encantat el debat, molt interessant, jo crec que tots tenim moltes ganes de veure art, creació per tot arreu i gaudir-ne, que és el que crec que es tracta.
Moltes gràcies, germà. Dani, endavant.
Sí, bueno, a nosaltres ens podeu trobar a Facebook, bàsicament, a la pàgina oficial d'Un Héroe Qualquiera, que és el curtmetratge del que us he parlat abans, si voleu conèixer el superheroi de Barcelona, Bernaman, i el seu arxienemic, l'artista, nom potser polèmic en el programa d'avui, ens podeu trobar a Facebook. Sí, m'ha agradat moltíssim el programa, de fet ens ha faltat temps. Vull dir, crec que quan estàvem en el millor moment ho hem hagut de tallar.
Jordi.
Jo convido la gent a que provi. Jo penso que tothom té una vena artística, tothom té unes capacitats, el que passa que sí que és veritat que no tothom les desenvolupa, però tothom les té. Jo convido la gent que investigui, que provi.
Moltes gràcies, Jordi. Bé, moltes gràcies a tots. Fins aquí el programa d'avui. Recordar-vos que tenim un Twitter que és @societat21e amb números, perquè no ens perdem. Ens podeu escriure, dir-nos què penseu, sobre també quines temàtiques us agradaria parlar i on podem profunditzar i què preguntar-los als nostres tertulians. Així que moltes gràcies a tots i ens veiem la setmana que ve a la mateixa hora. Vinga.
Societat 21e amb Júlia Arenys.